o susceptibles als canvis de temperatura. Això significa, a diferència d'altres registres, com són, per exemple, les víctimes del Covid, que no hi ha un registre concret que pugui atribuir que les conseqüències són directament relacionades amb el cop de calor, sinó que poden ser derivades.
És la portaveu del govern, Patrícia Plaja, detallant els estralls que l'onada de calor està causant a Catalunya. Fins a 16 persones han mort la darrera setmana per causes atribuïbles o bé condicionades per les temperatures extremes que s'estan vivint. Són xifres de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. I l'onada de calor no ha acabat ni de bon tros. Tot i que avui s'espera un petit respir, les temperatures han de continuar pujant els propers dies i s'espera un nou cap de setmana de calor tòrrida. Per això, des del govern es demana no abaixar la guàrdia i seguir les recomanacions de salut. Volem saber quin és l'avenç de les temperatures de cara a les properes hores. Per això connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, bon dia.
Hola, bon dia. Avui continuarem gaudint d'un temps assolellat en conjunt arreu de Catalunya, però amb l'arribada de nuvolades a partir de mitja tarda per l'oest del país, que podrien deixar algun ruixat més aviat feble i aïllat a l'interior del terç oest. De cara al vespre també apareixeran alguns núvols a punts de la costa. La temperatura avui serà una miqueta més baixa, però encara amb força calor, valors per damunt dels 35 graus a pràcticament tot l'interior del país, i de cara a demà esperem que la temperatura sigui 1 o 2 graus més baixa. De fet, ja no hi haurà cap comarca en situació meteorològica de perill per calor. Al matí, alguns núvols a punts del litoral. També a partir de migdia creixeran nuvolades a punts de muntanya, especialment cap al Pirineu i per Pirineu més oriental, on podria caure algun ruixat. De cara a divendres, sembla que tornarà la calor intensa. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Atenció, doncs, a aquest augment de temperatures que s'espera de cara als propers dies. Repassem ara la resta de titulars d'aquest dimarts 19 de juliol de 2022. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi declarat a Àger, a la Noguera, Maite Polo.
Al llarg del matí, 50 efectius i 7 mitjans aeris han continuat remullant les zones actives. El principal objectiu dels bombers és que no avanci cap a la zona del Castell de Mur, pel flanc esquerre cap a Àger.
Els veïns afectats per l'incendi del Bages tornen a casa per comprovar els desperfectes.
Hi ha una cinquantena de cases afectades total o parcialment. En relació al foc, una cinquantena de dotacions han estat remullant la zona després que l'incendi ha calcinat 1.750 hectàrees de superfície forestal.
El president del Port de Barcelona, Damià Calvet, defensa l'activitat creuerista a la ciutat i critica que l'Ajuntament la vulgui limitar.
Calvet creu que és injust i desproporcionat que l'Ajuntament vulgui rebaixar a la meitat els creueristes en temporada alta. Recorda que el sector genera 9.000 llocs de treball directes i indirectes i factura 1.000 milions d'euros anuals.
S'estanca la recollida selectiva de residus a l'àrea metropolitana de Barcelona.
El darrer any s'han reciclat un 38% dels residus, una xifra molt similar a la del 2020. Queda lluny del 50%, però, que demana la Unió Europea des de fa 2 anys. De fet, només 8 dels 36 municipis de l'AMB superen aquest llindar, cosa que preocupa l'ENS.
En esports, la Copa Amèrica de Vela de Barcelona del 2024 ho té tot per fer història.
Serà la primera vegada que hi haurà competició femenina en els més de 150 anys d'història de la prestigiosa cita. A més, Barcelona es convertirà en una ciutat que haurà acollit Jocs Olímpics, Mundial de Futbol i Copa Amèrica.
Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció la Maite Polo i coordinant la Montse Hidalgo. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'onada de calor que afecta Catalunya ha causat ja 16 morts des del seu inici. Són xifres de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid que ha donat a conèixer el govern després de la reunió d'avui. Es tracta de morts atribuïbles o bé condicionades per les temperatures extremes que es pateixen aquests dies. Una altra conseqüència són els incendis que continuen actius a Catalunya, dels quals, segons l'executiu, estem a les hores crítiques per determinar-ne l'evolució. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La Generalitat no té un registre que comptabilitzi els morts a causa de la calor, segons la portaveu Patrícia Plaja. Sí, però que el Ministeri de Sanitat compta amb l'Institut Carlos III, que calcula que a Catalunya hi ha hagut 16 defuncions per causes relacionades amb la calor.
Estan penjades a la pàgina web del Ministeri. Des que va començar la onada de calor i fins ara hi ha hagut 16 persones que les causes de la seva mort poden ser atribuïbles, susceptibles o condicionades a aquest cop de calor.
El mateix Institut del Ministeri estima que al conjunt d'Espanya hi ha hagut 510 morts atribuïbles a la calor. Pel que fa als incendis, el govern es compromet a fer costat a tots els afectats i coordinar les diferents administracions per fer que els ajuts els arribin el més ràpidament possible. Pel que fa al foc d'Àger, s'investiga si el va causar un helicòpter que transportava material per unes vies del tren, que és la principal hipòtesi.
Anem sobre el terreny, ja que els bombers donen per estabilitzat l'incendi declarat a Àger, a la Noguera. Al llarg del matí, 50 efectius i 7 mitjans aeris han continuat remullant els flancs en què el foc encara crema. El principal objectiu és que no avanci cap a la zona del Castell de Mur i pel flanc esquerre cap a Àger. Balaguer Televisió, Gerard Díaz, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, molt bones notícies les que hem rebut aquest matí, i és que els bombers han pogut donar per estabilitzar l'incendi d'Àger. Segons ha confirmat el delegat del govern a Lleida, Bernat Soler, ell mateix ha remarcat, però, que cal ser prudents amb aquesta situació perquè el foc encara no s'ha extingit i estan treballant ara mateix amb 8 dotacions aèries i 30 terrestres.
Es pot donar l'incendi per estabilitzat. Estabilitzat no vol dir en cap moment que estigui apagat. Estabilitzat vol dir que no se'ns està bellugant i, per tant, els mitjans continuen treballant. Concretament, s'està treballant amb un primer objectiu, que és que el foc no avanci per la part baixa i cap a la zona de Castell de Mur, i, per altra banda, que no avanci cap al flanc esquerre, que podria avançar cap a la zona d'Àger. En principi, la situació és que està estabilitzat i, per tant, estem amb una relativa tranquil·litat. Això no vol dir que el foc estigui extingit.
Per la seva banda, el sotinspector dels bombers, Àlex Espinosa, ha destacat també la feina que s'ha fet durant la nit i la tarda d'ahir, que ha permès poder estabilitzar aquest incendi, tot i la dificultat del terreny.
L'estabilització de l'incendi ha estat gràcies a tot el personal que ha treballat de bombers. Han sigut helitransportats ahir a última hora i han estat treballant tota la nit a tota la banda nord i a la banda, diguem-ne, flanc esquerra, direcció Àger. I llavors això doncs, ha permès, després de tot el treball amb helicòpters que es va fer durant tot el dia d'ahir a hores diurnes, quan encara l'incendi estava en tota la força i en tota la potència.
Bernat Soler també ha pogut confirmar que l'origen de l'incendi va ser per una maniobra d'un helicòpter que transportava material per a unes obres a la via del tren i hauria tocat un fil elèctric. També que el balanç a hores d'ara, segons els informats dels agents rurals, és que el foc ha afectat entre 40 i 50 hectàrees.
Gràcies, Gerard Díaz, des de Balaguer Televisió, i ens traslladem a l'altre gran incendi que està afectant Catalunya, el que crema al Bages. Avui els veïns de les urbanitzacions afectades han pogut tornar a casa per comprovar els estralls que ha fet el foc. Una cinquantena de dotacions de bombers han estat remullant la zona les últimes hores per evitar revifades d'un incendi que ha calcinat 1.750 hectàrees de superfície forestal. Canal Taronja Central, Eduard Font.
La urbanització River Park del Pont de Vilomara era aquest matí un bullidor de gent treballant per restaurar els serveis, la llum i l'aigua que havien quedat tallats a la majoria de cases, i de veïns que anaven a les seves propietats per veure què havia passat i com havia passat. Per exemple, el Gerardo, a casa seva, on se li ha cremat la primera planta, però podrà viure encara a la segona, analitzant que potser ha estat culpa de que tot estava massa brut al voltant.
M'he quedat sin nada. Y gracias a Dios que la casa de arriba no nos ha quemado, al menos podremos estar aquí mientras que la vamos reconstruyendo otra vez. A ver seguro lo que hace, y el ayuntamiento si quiere echar una manita, que son unos guarros que no limpian las parcelas, que nos ha quemado porque esa parcela de abajo... Eso era un infierno.
La seva veïna del costat, la Emilia Dávila, ha tingut força més sort, però tot i així se li han cremat coses.
No nos dio tiempo porque era 5 minutos nada más. Y ahora hemos venido y está todo lo de abajo. Teníamos leña, teníamos árboles, ha quemado todo, las higueras, todos los árboles y herramientas y un tractorcillo, en fin, un montón de herramientas y de cosas, todo negro, negro, da pena de verlo todo. Es una pena. Toda la vida trabajando aquí.
Tots ells no saben massa bé què haurà de passar a partir d'ara. El cert és que l'Ajuntament del Pont de Vilomara està estudiant demanar la declaració de zona catastròfica i ha creat ja una oficina per tal d'informar els afectats.
Els bombers també han treballat les últimes hores en un incendi declarat a Manresa.
El foc declarat al límit entre Manresa i el Pont de Vilomara, justament, està controlat des de la nit passada. Els bombers hi han repassat petites represes i diverses fumaroles. Ha cremat prop de 50 hectàrees.
I el que encara crema sense control és el foc forestal de l'Osacio a Zamora, que ja ha obligat a desallotjar 34 municipis. Les tasques d'extinció són molt complicades perquè no es pot accedir per terra a la zona afectada.
A més, el vent està complicant encara més la feina dels bombers, malgrat que han baixat les temperatures. En total hi ha 6.000 evacuats i 10.000 hectàrees cremades. També s'ha hagut de tallar la línia de l'AVE Madrid-Galícia i 8 carreteres. A Galícia continuen actius 16 incendis, que ja han devastat 19.000 hectàrees, i han obligat a desallotjar 750 persones.
Notícies en xarxa.
El president del Port de Barcelona, Damià Calvet, troba injust i desproporcionat que l'Ajuntament atribueixi als creuers un alt impacte ambiental i defensa que s'està complint l'acord signat amb el consistori ara fa 4 anys per integrar millor el port a la ciutat. Calvet ha respost amb xifres la proposta de l'equip de govern de rebaixar la meitat els creueristes en temporada alta.
El sector dels creuers mou 9.000 llocs de treball directes i indirectes i factura uns 1.000 milions d'euros anuals segons dades del 2016 de la Universitat de Barcelona. Es tracta a més de turistes que es gasten molt més que els convencionals. Calvet ha relativitzat el pes d'aquests turistes, els de creuer, en el total de visitants de Barcelona.
Francament, que diguéssim, es focalitzi en els creuers molts dels mals que se'ls atribueixen, massificació, contaminació, quan estem parlant d'un 4% del turisme total que rep Barcelona, a nosaltres ens sembla doncs, desproporcionat. Injust i desproporcionat.
El president del port demana a l'Ajuntament que els deixi desenvolupar l'acord del 2018, quan es van comprometre a limitar les terminals A7, a ubicar-les totes al moll adossat, a electrificar-lo, cosa que faran, i a obrir el moll a la ciutadania, com faran també el 2024.
Calvet també s'ha referit a la Copa Amèrica de Vela, que Barcelona acollirà el 2024, i ha defensat que molts sectors se'n beneficiaran. És l'esdeveniment esportiu més important després dels Jocs Olímpics i el Mundial de Futbol.
La competició nàutica generarà 2.000 llocs de treball directe i atraurà 1 milió de persones a Barcelona. Hi haurà 6 equips competidors, finalment, i cadascun portarà 300 persones. La despesa mitjana mensual serà de 180 milions d'euros només al recinte esportiu.
A Barcelona, a Catalunya, tenim capacitat per ser líders mundials en aquesta economia blava. Reforçant l'interès pel sector nàutic, també el que fa referència a la sostenibilitat, aprofitant unes instal·lacions marítimes i nàutiques que són, abans ho dèiem, un circuit de Fórmula 1 al mar.
Calvet ha anunciat un tour del trofeu de la Copa Amèrica per Catalunya, Europa, també Madrid, per promocionar-la a l'estil de la torxa dels Jocs Olímpics.
Passant 12 minuts a les dues, la recollida selectiva de residus als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha estancat el darrer any. El 2020 es va arribar al màxim històric del 38,4% de brossa reciclada, mentre que l'últim any pràcticament es va assolir la mateixa xifra, amb una diferència de només 3 dècimes. La xifra queda lluny del 50% que demana la Unió Europea des de ja fa 2 anys. Esplugues Televisió, Carol Gramunt.
Les dades de 2021 indiquen un repunt en la generació de residus a la metròpoli de Barcelona degut sobretot a l'aturada del sector turístic i al teletreball. L'alcalde del Papiol, Joan Borràs, explica que en el seu municipi han fet una distinció entre cases i comerços.
Que són els grans productors de o cartró o vidre o orgànic, que és dels restaurants, el comerç fem porta a porta. I per tant, fem recollida porta a porta i, en canvi, pel residencial fem la recollida amb contenidor com abans, però amb identificació.
Se li ha entregat una targeta a cada veí per llançar la brossa al contenidor corresponent. Així es trenca l'anonimat que, segons Eloi Badia, vicepresident d'Ecologia de l'AMB, comporta molts beneficis.
O sigui, la gràcia de l'anonimat no només és que ens fa ser una mica més exigents, sinó que també és el que ens permetrà, i això avui en dia ho tenim en la llei estatal, no?, que puguem crear aquestes taxes per generació. No?
A l'àrea metropolitana, només 8 dels 36 municipis assoleixen l'objectiu europeu del 50% de reciclatge. D'aquests 8, 4 pertanyen al Baix Llobregat. Begues, el Papiol, Sant Just d'Esvern i Torrelles de Llobregat.
Passem per Madrid, on el Consell de Ministres ha aprovat el nomenament d'Álvaro García Ortiz com a nou fiscal general de l'Estat. L'exministre de Justícia, Dolores Delgado, ha comunicat al govern la seva renúncia al càrrec, aduint motius de salut. La seva trajectòria ha estat marcada pels indults que l'executiu va concedir als presos independentistes. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Dolores Delgado ha estat fiscal general durant 2 anys i mig, un període en el qual ha estat molt contestada pel seu passat com a ministra de Justícia en el govern del PSOE. També per fets com una reunió filtrada amb l'excomissari Villarejo. Delgado també es va mostrar neutral davant la presentació dels recursos als indults als presos independentistes per part de la Fiscalia del Suprem. La ja exfiscal ha presentat la seva dimissió amb una carta dirigida a la ministra de Justícia, Pilar Llop. En el text explica que renuncia per raons de salut després de ser operada de l'esquena.
Se valora como un ejercicio de responsabilidad por parte de la fiscal general del Estado esta renuncia. Ella misma manifiesta que es consciente de la enorme exigencia que requiere un cargo en la cúspide de la Fiscalía General del Estado, tanto por las propias funciones de la Fiscalía como también por las funciones institucionales que debe realizar, y ella misma entiende que el servicio público requiere una entrega absoluta que ahora mismo es incapaz de asumir.
El Consell de Ministres ha proposat el fiscal Álvaro García Ortiz com a substitut. Es tracta del cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat i en el passat es va encarregar de l'acusació pública del cas Prestige.
Deixem la política, ja que l'exdiputada de la CUP al Parlament, Anna Gabriel, ha comparegut avui voluntàriament davant del Tribunal Suprem després d'haver-se retirat a Suïssa el febrer del 2018.
Gabriel ha comparegut acompanyada del seu advocat. La decisió del magistrat instructor després de la compareixença ha estat citar-la a declarar properament davant de la resta de parts personades per un delicte de desobediència que no comporta presó. Per tant, quedarà en llibertat a l'espera de prosseguir el procediment judicial. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha expressat la solidaritat del govern cap a Gabriel.
Ha vingut de manera molt discreta, per tant el govern no en tenia coneixement. Quan fèiem referència que si Anna Gabriel, que avui està més a prop de poder tornar a Catalunya, si així ho desitja, serà benvinguda per aquest govern, com no podria ser d'altra manera, expressar la solidaritat cap a ella i no està previst que hi hagi cap acte oficial ni res similar.
Processada al març del 2018 per la seva possible implicació en la Declaració Unilateral d'Independència de Catalunya, la investigada va ser declarada en rebel·lia el 9 de juliol del 2018.
La xarxa de comunicació local.
Uf, fa tanta xifugor a casa que fins i tot les activitats més senzilles em fan insuportables.
Aquest estiu, fes el que t'agrada a la fresca. Descobreix els equipaments públics on gaudir de temperatures més confortables al costat de casa. Els trobaràs a refugiclimàtic.amb.cat, xarxa metropolitana de refugis climàtics. AMB, Metròpolis Barcelona.
CaixaBank ha estat elegit per Euromona i millor banc a Espanya i BPI del grup CaixaBank, millor banc a Portugal. Un reconeixement a una manera diferent de fer banca propera i compromesa amb les persones i la societat. Gràcies als clients i als empleats per fer-ho possible. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat un grup que traficava amb drogues de disseny a la capital catalana. Han decomissat substàncies valorades en gairebé 2 milions d'euros i han detectat que una part de les compres de la droga es feien a través de Bizum. Ens ho amplia Pere Sanz.
Unes queixes veïnals a un immoble de l'Eixample de Barcelona posen des de principis d'any a la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra sobre la pista d'aquesta organització de narcotràfic. L'actuació conjunta de tots dos cossos de seguretat ha permès localitzar una de les majors aprehensions de droga sintètica ubicada a Barcelona, uns 45 quilograms, de més d'una desena de substàncies diferents, com ara speed, metamfetamines o cocaïna rosa. L'operatiu del 12 de juliol es tanca amb la detenció de 8 persones d'entre 25 i 61 anys d'edat, 3 de les quals van ingressar a la presó. L'inspector dels Mossos, Josep Naharro, ha dirigit l'operació.
Distribuir substàncies al petit detall i a l'intermediari, o sigui, era focus de petits consumidors o petits intermediaris, i per altra banda també vam acabar detectant que el que feien era fer ús d'algun immoble per cuinar substàncies d'aquest tipus o el que seria adulterar, manipular o el que anomenem nosaltres tallar substàncies.
Ara els investigadors treballen per analitzar si una part de la droga confiscada provenia del Baix Camp, on els Mossos van desmantellar un dels majors laboratoris de drogues sintètiques establert mai a Catalunya.
Encara a Barcelona, conductors de VTCs han protestat aquest matí per denunciar que el decret que ha aprovat la Generalitat per regular el sector els deixa fora de joc i que molts treballadors es quedaran sense feina. La norma fixa una llargada mínima dels vehicles de 4,9 metres i molt pocs la superen, segons expliquen. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. Aquest és un dels esculls principals, aquesta longitud mínima que frega els 5 metres de llargada i que a hores d'ara molt pocs cotxes superen. Aquest requisit va ser posat sobre la taula pel PSC en la negociació amb el govern per tal que els socialistes validessin el decret llei al Parlament. Un decret, per cert, que entrarà en vigor l'1 d'octubre. El Sindicat Lliure de Transports, el majoritari dins les VTCs, ha denunciat que el text de la Generalitat està negociat, diuen, d'esquena als treballadors. A més, han dit que tot és per afavorir el lobby del sector del taxi, segons les seves paraules. A la manifestació també hi ha hagut representants dels sindicats UGT i Comissions Obreres. De fet, per algunes empreses que treballen amb VTCs, aquesta regulació suposa una estocada de mort, segons ha explicat Jordi Guiu, membre del comitè d'empresa de Prestige Limousine per Comissions Obreres.
Nosaltres som 408 treballadors i dels 408 treballadors només hi haurien 3 que es podrien continuar perquè aquests 3 són els únics que van amb furgoneta, que són els que passen de 4,90. La resta anirien tots al carrer.
Amb crits del lliure mercat, els manifestants han denunciat la indigència intel·lectual, tal com han dit, del govern de la Generalitat.
Sisena jornada de vaga Ryanair, avui sense cap vol cancel·lat ni a l'aeroport del Prat ni al de Girona, segons fonts sindicals.
A tota Espanya s'han suspès 3 vols. En relació als retards, al Prat se n'han registrat 4, mentre que a Girona i Reus no en consta cap. Aquesta setmana la vaga s'allargarà fins dijous. Els tripulants de cabina exigeixen un nou conveni laboral a Ryanair d'acord amb la legislació espanyola.
I en clau de política municipal, el regidor i president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, renuncia a ser el cap de llista a les properes eleccions municipals.
L'empresari va arribar a la política municipal a finals del 2018 per rellevar Alberto Fernández Díaz dels comicis del 2019. I en els darrers mesos, Bou ha estat motiu de polèmica per denunciar que el seu cotxe havia estat cremat de manera intencionada, tot i que la conclusió policial era que el foc va ser fortuït.
Notícies en xarxa.
El sector sanitari del Ripollès respon les crítiques del Consell d'Alcaldies en relació a problemes d'atenció als ambulatoris, assegurant que només hi ha vacants per cobrir a Ripoll, mentre que la resta de centres tenen els metges que els corresponen. Ràdio Ripoll, Judit Lechón.
El sector sanitari de l'àrea bàsica de salut de Ripoll, Sant Joan, Camprodon, s'ha manifestat en referència a les declaracions sorgides durant l'últim Consell d'Alcaldes i Alcaldesses, on es declarava una preocupació per la situació i l'atenció dels centres. A Sant Joan i Camprodon hi ha els metges que pertoquen i és només a Ripoll que encara en falta un per cobrir les vacants. Ho explica Imma García, adjunta de direcció de l'ABS de Ripoll.
Havien d'haver 8 metges assignats, val? I ara, a hores d'ara, amb totes aquestes mesures que hem pres, faltaria un metge assignat, amb el qual és possible que de cara a finals d'estiu ja el tinguem.
Les mesures han estat incorporar un nou metge des del passat 1 de juny i dels que estan en actiu, alguns han acceptat treballar més hores i atendre més pacients.
I en clau cultural ja està tot a punt a Palamós per a la 6a edició d'Amb So de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya. Enguany el festival busca obrir-se a nous públics posant en valor la música popular i tradicional. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Entre les propostes d'aquest Amb So de Cobla 2022 hi ha l'Orquestra de Música d'Arrel o la fusió de la Cobla Maricel amb el grup Increscendo i Anna Dibori. També hi haurà Zà i la Transmega Cobla, la Bisbal Jove en un espectacle familiar amb l'actor David Planes i l'espectacle de música i dansa Coblism 2. El director d'Amb So de Cobla, Adrià Bausó, posa en valor aquesta aposta per la fusió artística, però alhora respectant l'essència tradicional.
I tota aquesta fusió funciona, emociona i ens dona la raó de que el so de la cobla es pot fusionar amb el que vulguem, però que mai ha volgut perdre el que seria la mirada a la tradició, als orígens que tant estimem.
Amb So de Cobla recupera aquest any la normalitat, ja sense límit d'aforaments i amb escenaris diversos. Tots els concerts del 2 al 6 d'agost a Palamós seran gratuïts.
I és moment per als esports. Que ens porta el nostre company Joan Barberà. Bon dia, Joan.
Bon dia, Marta. La Copa Amèrica de Vela de Barcelona del 2024 ho té tot per fer història. Serà la primera vegada que hi haurà competició femenina en els més de 150 anys d'història d'aquesta prestigiosa cita esportiva. A més, hi haurà la prova juvenil i Barcelona es convertirà en una ciutat que haurà acollit els esdeveniments esportius més destacats. Jocs Olímpics, Mundial de Futbol i la Copa Amèrica. El president del Port de Barcelona, Damià Calvet, s'ha mostrat avui molt orgullós que la capital catalana estreni i faci història plegant la prova exclusiva en categoria femenina.
La Copa Amèrica que celebrem a Barcelona ve acompanyada d'una novetat planetària, no s'havia fet mai. Tindrem la Copa Amèrica femenina i la Copa Amèrica juvenil. I, per tant, són dos regates afegides, però que tenen aquest component social i tenen aquest component de formació, d'aprenentatge molt, molt important.
I a més, ser una ciutat que ara fa 30 anys va acollir els Jocs Olímpics del 92, que van marcar la història, i que en fa 40 es va viure el Mundial de Futbol als estadis de Sarrià i del Camp Nou. Ara toca la Gran Copa Amèrica, que se celebrarà el 2024.
Reputacionalment també és molt bo que Barcelona celebri la Copa Amèrica. Fixi's que al final Barcelona serà l'única ciutat del món que haurà tingut uns Jocs Olímpics, una Copa Mundial de Futbol, la inauguració i alguns partits, i una Copa Amèrica, no? Ens falten els Jocs Olímpics d'hivern. Però en tot cas, doncs que també. Però en tot cas, aquesta tríada d'esdeveniments que són els més vistos, els que tenen més seguiment arreu del món, els haurem celebrat a Barcelona i, per tant, l'única ciutat del món que ho haurà fet.
Les paraules, les declaracions de Damià Calvet. I un any abans que la Copa Amèrica, la Copa del Rei 2023 de bàsquet es farà a Badalona, també a Catalunya. S'ha presentat el nou hotel Marina Badalona amb la presència de l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, i del president de l'ACB, Antonio Martín. Aquesta competició del CAO entre 8 equips es disputarà al Palau Olímpic de Badalona del 16 al 19 de febrer del 2023. Encara en bàsquet, segons ha pogut saber la xarxa, el Baxi Manresa té a prop la sessió de l'escorta italià de l'Olimpia Emiliano Giordano Bortolani, que aquest any, recordem, ha jugat cedit al Treviso. En categoria femenina, la penya reforça amb la base catalana Alba Orois, una jugadora de Mollet del Vallès, que afrontarà un nou curs, en aquest cas a la Lliga Femenina Challenge de bàsquet amb el Joventut de Badalona. En futbol, el Girona de Michel afronta avui el primer partit de pretemporada a un quart de vuit del vespre. El conjunt català de primera divisió juga al camp del Peralada. És el primer test dels gironins en l'inici d'aquesta nova pretemporada. I el proper divendres jugaran contra el Benfica portuguès, que serà un dels duels més atractius que, sens dubte, disputin juntament amb el del Nàpols abans de començar la Lliga en el retorn a primera divisió. I a les dues d'aquesta matinada, el Barça de Xavi Hernández, sense Xavi Hernández, juga el primer partit de la gira pels Estats Units contra l'Internacional de Miami. És la primera vegada que els dos clubs s'enfronten, i és que l'Inter només té 4 anys de vida, una història curta però suficient per haver donat a conèixer molt el món en fora, gràcies principalment a la fama del seu president David Beckham. Recordem que el tècnic del Barça, Xavi Hernández, no podrà dirigir avui l'equip pels problemes burocràtics que ha tingut per viatjar. I encara un apunt més, l'Espanyol ja és a Marbella, farà una estada de 10 dies. El proper compromís serà contra les Palmes.
Gràcies, Joan Barberà. Déu-n'hi-do, avui la informació esportiva ve molt carregada. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Nutrició amb Laura Crosas.
Amanides per emportar. La cuina casolana és molt important tot l'any, però a l'estiu, amb l'augment de les temperatures i dels compromisos socials, fa que sigui més complicat seguir mantenint una alimentació saludable i rica en productes frescos de temporada, evitant tots aquells que ens perjudiquen, com els ultraprocessats o els molt rics en greixos saturats, sucres i sal. Un recurs per solucionar aquest problema són les amanides. Es preparen ràpid, no requereixen d'encendre el foc o el forn, refresquen i són nutritives. Ara bé, si per feina o perquè s'està de vacances cal fer menjar per emportar tipus tàper, les amanides costen més perquè s'estoven durant el dia o queden aixafades i perden el cruixent i el sabor. Per tant, és important saber com muntar les amanides en un pot per endur i poder-les gaudir al 100% també fora de casa. El recipient on posar aquestes amanides pot ser el típic de vidre gran de les olives. A més de ser ideal de mida, al reutilitzar el pot de vidre es contribueix a una alimentació més sostenible. Primer de tot, deixeu tots els vegetals nets, pelats i tallats al gust, en palets, rodanxes, juliana, en forma d'espaguetis o picats ben petits. Poseu a sota la salsa casolana o l'amanit, per exemple, oli amb menta, llimona i sal, una salsa de iogurt natural o una vinagreta. Seguidament, afegiu els vegetals de major densitat, com la pastanaga, el tomàquet, el pebrot o els cogombres. Després, els aliments proteics com els cigrons cuits, que també els podeu comprar en conserva, el formatge, els ous durs o les tires de pollastre o de tofu. A continuació, escolliu els hidrats de carboni, pasta integral, arròs o patata i, finalment, els vegetals de fulla com l'enciam, els canonges, la rúcula o els espinacs baby. Per donar el toc final, afegiu llavors, fruits secs o olives de pinyol. A poder ser, eviteu les farcides. I recordeu, les proporcions del plat saludable, assegurant que el 50% del volum total l'ocupin els vegetals i la resta, la proteïna i els hidrats, a parts iguals. Ara que ja sabeu com preparar amanides per endur, no teniu excusa per seguir menjant saludable fora de casa, assegurant el consum de vegetals frescos durant tot l'estiu.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Des de que va començar aquesta onada de calor, hi ha hagut 16 persones mortes atribuïbles o susceptibles als canvis de temperatura. Això significa, a diferència d'altres registres, com són, per exemple, les víctimes del Covid, que no hi ha un registre concret que pugui atribuir que les conseqüències són directament relacionades amb el cop de calor, sinó que poden ser derivades.
És la portaveu del govern, Patrícia Plaja, detallant els estralls que l'onada de calor està causant a Catalunya. Fins a 16 persones han mort la darrera setmana degut a causes atribuïbles o condicionades per les temperatures extremes que s'estan patint, segons xifres de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. I l'onada de calor no ha acabat ni de bon tros, tot i que avui s'espera un petit respir, les temperatures han de continuar pujant els propers dies i s'espera un nou cap de setmana amb calor tòrrida. Per això, des del govern, es demana no abaixar la guàrdia i seguir les recomanacions de salut. Volem saber si les temperatures han de seguir pujant, almenys de cara a les properes hores, a curt termini. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, bon dia.
Hola, bon dia. Avui continuarem gaudint d'un temps assolellat en conjunt arreu de Catalunya, però amb l'arribada de nuvolades a partir de mitja tarda per l'oest del país, que podrien deixar algun ruixat més aviat feble i aïllat a l'interior del terç oest. De cara al vespre també apareixeran alguns núvols a punts de la costa. La temperatura avui serà una miqueta més baixa, però encara amb força calor, valors per damunt dels 35 graus a pràcticament tot l'interior del país, i de cara a demà esperem que la temperatura sigui 1 o 2 graus més baixa. De fet, ja no hi haurà cap comarca en situació meteorològica de perill per calor. Al matí, alguns núvols a punts del litoral. També a partir de migdia creixeran nuvolades a punts de muntanya, especialment cap al Pirineu i Prepirineu més oriental, on podria caure algun ruixat. De cara a divendres, sembla que tornarà la calor intensa. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Repassem la resta de titulars d'aquest dimarts 19 de juliol de 2022. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi declarat a Àger, a la Noguera. Maite Polo.
Al llarg del matí, 50 efectius i 7 mitjans aeris han continuat remullant les zones actives. El principal objectiu dels bombers és que no avanci cap a la zona del Castell de Mur i pel flanc esquerre cap a Àger.
Els veïns afectats per l'incendi del Bages tornen a casa per comprovar els desperfectes.
Hi ha una cinquantena de cases afectades, total o parcialment. En relació al foc, una cinquantena de dotacions han estat remullant la zona després que l'incendi hagi calcinat 1.750 hectàrees de superfície forestal.
El president del Port de Barcelona, Damià Calvet, defensa l'activitat creuerista a la ciutat i critica que l'Ajuntament la vulgui limitar.
Calvet creu que és injust i desproporcionat que l'Ajuntament vulgui rebaixar la meitat els creueristes en temporada alta. Recorda que el sector genera 9.000 llocs de treball directes i indirectes i factura 1.000 milions d'euros anuals.
S'estanca la recollida selectiva de residus a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Al darrer any s'han reciclat un 38% dels residus, una xifra molt similar a la del 2020. Queda lluny del 50% que demana la Unió Europea des de fa 2 anys i, de fet, només 8 dels 36 municipis de l'AMB superen aquest llindar, cosa que preocupa l'ENS.
Pel que fa als esports, la Copa Amèrica de Vela de Barcelona del 2024 ho té tot per fer història.
Serà la primera vegada que hi haurà competició femenina en els més de 150 anys de trajectòria de la prestigiosa cita. A més, Barcelona es convertirà en una ciutat que ha acollit Jocs Olímpics, Mundial de Futbol i Copa Amèrica.
Al control de so, Ivan López, a la redacció Maite Polo i coordinant Montse Hidalgo. Us parla Marta Pardell, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'onada de calor que afecta Catalunya ha causat 16 morts des del seu inici. Són xifres de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, que ha donat a conèixer el govern després de la reunió d'avui. Es tracta de morts atribuïbles o bé condicionades per les temperatures extremes que es pateixen aquests dies. Una altra conseqüència són els incendis, que continuen actius a Catalunya, dels quals, segons l'executiu, estem en les hores crítiques per determinar-ne l'evolució. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La Generalitat no té un registre que comptabilitzi els morts a causa de la calor, segons la portaveu Patrícia Plaja. Sí, però que el Ministeri de Sanitat compta amb l'Institut Carlos III, que calcula que a Catalunya hi ha hagut 16 defuncions per causes relacionades amb la calor.
Estan penjades a la pàgina web del Ministeri. Des que va començar la onada de calor i fins ara hi ha hagut 16 persones que les causes de la seva mort poden ser atribuïbles, susceptibles o condicionades a aquest cop de calor.
El mateix Institut del Ministeri estima que al conjunt d'Espanya hi ha hagut 510 morts atribuïbles a la calor. Pel que fa als incendis, el govern es compromet a fer costat a tots els afectats i coordinar les diferents administracions per fer que els ajuts els arribin el més ràpidament possible. Pel que fa al foc d'Àger, s'investiga si el va causar un helicòpter que transportava material per unes vies del tren, que és la principal hipòtesi.
Doncs justament en relació a l'incendi declarat a Àger, els bombers l'han donat per estabilitzat aquest matí. Al llarg de les últimes hores, 50 efectius i mitjans aeris, 7 mitjans aeris han continuat remullant els flancs en què el foc encara crema. El principal objectiu és que no avanci cap a la zona del Castell de Mur, per una banda, i per l'altra cap a Àger. Balaguer Televisió, Gerard Díaz, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, molt bones notícies les que hem rebut aquest matí i és que els bombers han pogut donar per estabilitzar l'incendi d'Àger, segons ha confirmat el delegat del govern a Lleida, Bernat Soler. Ell mateix ha remarcat, però, que cal ser prudents amb aquesta situació perquè el foc no està extingit i encara hi estan treballant amb 8 dotacions aèries i 30 terrestres.
Es pot donar l'incendi per estabilitzat. Estabilitzat no vol dir en cap moment que estigui apagat. Estabilitzat vol dir que no se'ns està bellugant i, per tant, els mitjans continuen treballant. Concretament, s'està treballant amb un primer objectiu, que és que el foc no avanci per la part baixa i cap a la zona de Castell de Mur, i, per altra banda, que no avanci cap al flanc esquerre, que podria avançar cap a la zona d'Àger. En principi, la situació és que està estabilitzat i, per tant, estem amb una relativa tranquil·litat. Això no vol dir que el foc estigui extingit.
Per la seva banda, el sotinspector dels bombers, Àlex Espinosa, ha destacat també la feina que s'ha fet durant la nit i la tarda d'ahir, que ha permès poder estabilitzar aquest incendi, tot i la dificultat del terreny.
L'estabilització de l'incendi ha estat gràcies doncs, a tot el personal que ha treballat de bombers. Han sigut helitransportats ahir a última hora i han estat treballant tota la nit a tota la banda nord i a la banda, diguem-ne, flanc esquerra, direcció Àger. I llavors això doncs, ha permès, després de tot el treball amb helicòpters que es va fer durant tot el dia d'ahir a hores diurnes, quan encara l'incendi estava en tota la força i en tota la potència.
Bernat Soler també ha pogut confirmar que l'origen de l'incendi va ser per una maniobra d'un helicòpter que transportava material per a unes obres a la via del tren i hauria tocat un fil elèctric. També que el balanç a hores d'ara, segons els han informat els agents rurals, és que el foc ha afectat entre 40 i 50 hectàrees.
Gràcies, Gerard Díaz, des de Balaguer Televisió. I en relació a l'incendi que ha afectat el Bages, avui els veïns de les urbanitzacions afectades han pogut tornar a casa per comprovar els estralls que ha fet el foc. Una cinquantena de dotacions de bombers han estat remullant la zona, mentrestant, per evitar revifades d'un incendi que ha calcinat 1.750 hectàrees de superfície forestal. Acompanyat als veïns, l'Eduard Font, de Canal Taronja Central.
La urbanització River Park del Pont de Vilomara era aquest matí un bullidor de gent treballant per restaurar els serveis, la llum i l'aigua que havien quedat tallats a la majoria de cases i de veïns que anaven a les seves propietats per veure què havia passat i com havia passat. Per exemple, el Gerardo, a casa seva, on se li ha cremat la primera planta, però podrà viure encara a la segona, analitzant que potser ha estat culpa de que tot estava massa brut al voltant.
M'he quedat sin nada. Y gracias a Dios que la casa de arriba no nos ha quemado, al menos podremos estar aquí mientras que la vamos reconstruyendo otra vez. A ver seguro lo que hace y el ayuntamiento si quiere echar una manita, que son unos guarros que no limpian las parcelas, que nos ha quemado porque esa parcela de abajo... Eso era un infierno.
La seva veïna del costat, la Emilia Dávila, ha tingut força més sort, però tot i així se li han cremat coses.
No nos dio tiempo porque era 5 minutos nada más. Y ahora hemos venido y está todo lo de abajo. Teníamos leña, teníamos árboles, ha quemado todo, las higueras, todos los árboles y herramientas y un tractorcillo, en fin, un montón de herramientas y de cosas, todo negro, negro, da pena de verlo todo. Es una pena. Toda la vida trabajando aquí.
Tots ells no saben massa bé què haurà de passar a partir d'ara. El cert és que l'Ajuntament del Pont de Vilomara està estudiant demanar la declaració de zona catastròfica i ha creat ja una oficina per tal d'informar els afectats.
Els bombers també han treballat les últimes hores en un incendi declarat al límit entre Manresa i justament el pont de Vilomara.
Aquest foc està controlat des de la nit passada. Els bombers hi han repassat petites represes i diverses fumaroles i ha cremat prop de 50 hectàrees.
I el que crema sense control és el foc forestal de l'Osacio, a Zamora, que ja ha obligat a desallotjar fins a 34 municipis. Les tasques d'extinció són molt complicades perquè no es pot accedir per terra a la zona afectada.
A més, el vent està complicant encara més la feina dels bombers, malgrat que han baixat les temperatures en aquella zona. En total hi ha 6.000 evacuats i 10.000 hectàrees cremades. També s'ha hagut de tallar la línia de l'AVE Madrid-Galícia i 8 carreteres. A Galícia continuen actius 16 incendis que ja han devastat 19.000 hectàrees i han obligat a desallotjar 750 persones.
Notícies en xarxa.
El president del Port de Barcelona, Damià Calvet, troba injust i desproporcionat que l'Ajuntament atribueixi als creuers un alt impacte ambiental i defensa que s'està complint l'acord signat amb el consistori fa 4 anys per integrar millor el port a la ciutat. Calvet ha respost amb xifres la proposta de l'equip de govern local de rebaixar la meitat als creueristes en temporada alta.
El sector dels creuers mou 9.000 llocs de treball directes i indirectes i factura uns 1.000 milions d'euros segons dades del 2016 de la Universitat de Barcelona. Es tracta de turistes que gasten molt més que els convencionals. Calvet ha relativitzat el pes d'aquests turistes en el total de visitants de Barcelona.
Francament, que diguéssim, es focalitzi en els creuers molts dels mals que se'ls atribueixen, massificació, contaminació, quan estem parlant d'un 4% del turisme total que rep Barcelona, a nosaltres ens sembla doncs, desproporcionat. Injust i desproporcionat.
El president del port demana a l'Ajuntament que els deixi desenvolupar l'acord del 2018, on es van comprometre a limitar les terminals a 7, a ubicar-les totes al moll adossat, a electrificar-lo, cosa que faran, i a obrir el moll a la ciutadania, com faran també el 2024.
La recollida selectiva de residus als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha estancat el 2021. El 2020 es va arribar al màxim històric del 38,4% de brossa reciclada, mentre que l'últim any pràcticament es va assolir la mateixa xifra, amb una diferència de només 3 dècimes. La xifra queda lluny del 50% que demana la Unió Europea. Esplugues Televisió, Carol Gramunt.
Les dades de 2021 indiquen un repunt en la generació de residus a la metròpoli de Barcelona degut sobretot a l'aturada del sector turístic i al teletreball. L'alcalde del Papiol, Joan Borràs, explica que en el seu municipi han fet una distinció entre cases i comerços.
Que són els grans productors de o cartró o vidre o orgànic, que és dels restaurants, el comerç fem porta a porta. I per tant, fem recollida porta a porta i, en canvi, pel residencial fem la recollida amb contenidor com abans, però amb identificació.
Se li ha entregat una targeta a cada veí per llançar la brossa al contenidor corresponent. Així es trenca l'anonimat que, segons Eloi Badia, vicepresident d'Ecologia de l'AMB, comporta molts beneficis.
O sigui, la gràcia de l'anonimat no només és que ens fa ser una mica més exigents, sinó que també és el que ens permetrà, i això avui en dia ho tenim en la llei estatal, no?, que puguem crear aquestes taxes per generació. No?
A l'àrea metropolitana, només 8 dels 36 municipis assoleixen l'objectiu europeu del 50% de reciclatge. D'aquests 8, 4 pertanyen al Baix Llobregat. Begues, el Papiol, Sant Just d'Esvern i Torrelles de Llobregat.
Obrim pàgina política. L'exdiputada de la CUP al Parlament, Anna Gabriel, ha comparegut avui voluntàriament i per sorpresa davant del Tribunal Suprem després d'haver marxat a Suïssa al febrer del 2018.
Gabriel hi ha comparegut acompanyada del seu advocat. La decisió del magistrat instructor després de la compareixença ha estat citar-la a declarar properament davant de la resta de parts personades per un delicte de desobediència que no comporta presó. Per tant, Anna Gabriel quedarà en llibertat a l'espera de prosseguir el procediment judicial. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha expressat la solidaritat del govern cap a Gabriel.
Ha vingut de manera molt discreta, per tant, el govern no en tenia coneixement. Quan fèiem referència que si Anna Gabriel, que avui està més a prop de poder tornar a Catalunya, si així ho desitja, serà benvinguda per aquest govern, com no podria ser d'altra manera, expressar la solidaritat cap a ella i no està previst que hi hagi cap acte oficial ni res similar.
Processada el març del 2018 per la seva possible implicació en la Declaració Unilateral d'Independència de Catalunya, la investigada va ser declarada en rebel·lia el 9 de juliol del 2018.
Passem també per Madrid, on el Consell de Ministres ha proposat el nomenament d'Álvaro García Ortiz com a nou fiscal general de l'Estat. L'exministre de Justícia, Dolores Delgado, ha comunicat al govern la seva renúncia al càrrec aduint motius de salut. La seva trajectòria ha estat marcada pels indults que l'executiu va concedir als presos independentistes. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Dolores Delgado ha estat fiscal general durant 2 anys i mig, un període en el qual ha estat molt contestada pel seu passat com a ministra de Justícia en el govern del PSOE. També per fets com una reunió filtrada amb l'excomissari Villarejo. Delgado també es va mostrar neutral davant la presentació dels recursos als indults als presos independentistes per part de la Fiscalia del Suprem. La ja exfiscal ha presentat la seva dimissió amb una carta dirigida a la ministra de Justícia, Pilar Llop. En el text explica que renuncia per raons de salut després de ser operada de l'esquena.
Se valora como un ejercicio de responsabilidad por parte de la fiscal general del Estado esta renuncia. Ella misma manifiesta que es consciente de la enorme exigencia que requiere un cargo en la cúspide de la Fiscalía General del Estado, tanto por las propias funciones de la Fiscalía como también por las funciones institucionales que debe realizar. Y ella misma entiende que el servicio público requiere una entrega absoluta que ahora mismo es incapaz de asumir.
El Consell de Ministres ha proposat al fiscal Álvaro García Ortiz com a substitut. Es tracta del cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat i en el passat es va encarregar de l'acusació pública del cas Prestige.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Continuem i ho fem a Barcelona, on els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat un grup que traficava amb drogues de disseny. Han decomissat substàncies valorades en gairebé 2 milions d'euros i, a més, han detectat que una part de les compres es feien a través de Bizum. Ens ho amplia Pere Sanz.
Unes queixes veïnals a un immoble de l'Eixample de Barcelona posen des de principis d'any a la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra sobre la pista d'aquesta organització de narcotràfic. L'actuació conjunta de tots dos cossos de seguretat ha permès localitzar una de les majors aprehensions de droga sintètica ubicada a Barcelona, uns 45 quilograms, de més d'una desena de substàncies diferents, com ara speed, metamfetamines o cocaïna rosa. L'operatiu del 12 de juliol es tanca amb la detenció de 8 persones d'entre 25 i 61 anys d'edat, 3 de les quals van ingressar a la presó. L'inspector dels Mossos, Josep Naharro, ha dirigit l'operació.
Distribuir substàncies al petit detall i a l'intermediari, o sigui, era focus de petits consumidors o petits intermediaris, i per altra banda també vam acabar detectant que el que feien era fer ús d'algun immoble per cuinar substàncies d'aquest tipus o el que seria adulterar, manipular o el que anomenem nosaltres tallar substàncies.
Ara els investigadors treballen per analitzar si una part de la droga confiscada provenia del Baix Camp, on els Mossos van desmantellar un dels majors laboratoris de drogues sintètiques establert mai a Catalunya.
Encara a Barcelona, conductors de VTC han protestat aquest matí per denunciar que el decret que ha aprovat la Generalitat per regular el sector els deixa fora de joc i que molts treballadors es quedaran sense feina. La norma fixa una llargada mínima dels vehicles de 4,9 metres i molt pocs la superen, asseguren. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. Aquest és un dels esculls principals. Aquesta longitud mínima que frega els 5 metres de llargada i que a hores d'ara molt pocs cotxes superen. Aquest requisit va ser posat sobre la taula pel PSC en la negociació amb el govern per tal que els socialistes validessin el decret llei al Parlament. Un decret, per cert, que entrarà en vigor l'1 d'octubre. El Sindicat Lliure de Transports, el majoritari dins les VTCs, ha denunciat que el text de la Generalitat està negociat, diuen, d'esquena als treballadors. A més, han dit que tot és per afavorir el lobby del sector del taxi, segons les seves paraules. A la manifestació també hi ha hagut representants dels sindicats UGT i Comissions Obreres. De fet, per algunes empreses que treballen amb VTCs, aquesta regulació suposa una estocada de mort, segons ha explicat Jordi Guiu, membre del comitè d'empresa de Prestige Limousine per Comissions Obreres.
Nosaltres som 408 treballadors i dels 408 treballadors només hi haurien 3 que es podrien continuar perquè aquests 3 són els únics que van amb furgoneta, que són els que passen de 4,90. La resta anirien tots al carrer.
Amb crits del lliure mercat, els manifestants han denunciat la indigència intel·lectual, tal com han dit, del govern de la Generalitat.
Anem ara a Badalona, ja que ha quedat anul·lat l'enderroc de la fàbrica Mobba. El jutjat contenciós administratiu número 14 ha estimat íntegrament el recurs que havia presentat el grup de treball sobre la Mobba i creuen que sí que hi ha motius per protegir l'edifici. Per tant, de moment, no s'enderroca. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
Els defensors de la MOBA van presentar ara fa un any un contenciós administratiu amb l'objectiu de paralitzar l'enderroc de l'antiga fàbrica davant l'inici de les tasques prèvies a l'actuació. Ara el jutge ha publicat la sentència estimant íntegrament el recurs presentat pel grup de treball sobre la MOBA, ja que considera que hi ha motius suficients per protegir l'edifici. El jutge es basa en l'informe que el juny del 2021 va emetre la Direcció General del Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat. Li dona valor i, a més, afegeix que la desestimació de catalogar l'edifici com a bé cultural d'interès local no està prou motivada. En aquest sentit, considera que la valoració en què es basa l'Ajuntament no té en compte algun dels aspectes rellevants de l'estudi del govern català. En estimar íntegrament el recurs presentat pel grup de treball sobre la MOPA, queda anul·lada l'adjudicació i el projecte de les obres d'enderroc.
A Palamós, al Baix Empordà, han creat una nova marca turística per al camí de ronda de la localitat. Es diu Ruta Brava i vol posar en valor el potencial econòmic i de promoció turística que té aquesta infraestructura. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
El xiringuito de Can Blau, a la Fosca, ha creat una marca comercial per identificar el renovat camí de ronda que va de Palamós a Castell. La intenció és consolidar aquesta marca i posar-la a disposició de l'Ajuntament de Palamós. Toni Batxiller, president de l'Associació de Comerciants Fecotur i propietari del xiringuito de Can Blau, raona el perquè de la creació d'aquesta Ruta Brava.
Considerant que faltava una marca, no? Els de Palamós diem el camí de ronda, però el camí de ronda n'hi ha molts, no? I en aquest sentit, nosaltres vam considerar que era un bon moment per fer una marca, identificar-la, sumat a que enteníem que aquesta marca tenia d'anar associat amb uns serveis, amb comerços, durant aquest camí tan fantàstic que s'ha creat, que comença des del Port Marina fins al Castell.
En aquest sentit, s'ha creat un material promocional específic amb la informació d'interès que es pot trobar en el camí de ronda de Palamós.
Passem també per Girona, on la delegació del govern fa un bon balanç el primer any de legislatura. Consideren que s'han complert bona part dels objectius previstos. Televisió de Girona, Gina Oliu.
La delegada del govern a Girona, Laia Canyigaral, ha fet balanç del primer any de legislatura. Per fer-ho, s'ha centrat en els 20 objectius específics que s'havien marcat a les comarques gironines, entre ells la creació del nou campus de salut i la construcció del nou Trueta.
Però al mateix temps que estem treballant i vetllant perquè els diferents processos que han d'esdevenir el futur campus de salut doncs tirin en marxa, també estem fent inversió a l'actual hospital Trueta. Hi ha aquesta inversió de 6 milions d'euros, una part ja executada i l'altra doncs s'estan fent les obres.
També ha destacat els ajuts de la Generalitat en el teixit industrial, que han permès la creació de 236 nous llocs de treball. Tot això ho ha explicat acompanyada dels directors territorials per exemplificar el treball transversal que han fet.
I un apunt més abans de la cultura, ja que el restaurant barceloní Disfrutar dels excaps de cuina del Bulli, Oriol Castro, Eduard Xatruc i Mateu Casanyes, és el tercer millor restaurant del món.
Així ho ha revelat el rànquing britànic The World's 50 Best Restaurants. D'aquesta manera, Disfrutar escala dues posicions en el podi, ja que en l'edició anterior va ser nomenat el cinquè millor. El guanyador d'aquesta edició ha estat Geranium, de Copenhagen, i completen el podi Central, de Lima, en la segona posició, Diverso, de Madrid, en la quarta, i Pujol, de Ciutat de Mèxic, en la cinquena. Per la seva part, Josep Roca, del celler de Can Roca, s'endú a casa el premi Baronia World Best Sommelier.
I en clau cultural ja està tot a punt a Palamós per a la sisena edició d'AMSO de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya. Enguany el certamen busca obrir-se a nous públics, posant en valor la música popular i tradicional. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Entre les propostes d'aquest AMSO de Cobla 2022 hi ha l'Orquestra de Música d'Arrel o la fusió de la Cobla Maricel amb el grup Increscendo i Anna Dibori. També hi haurà Sa i la Transmega Cobla, la Bisbal Jove en un espectacle familiar amb l'actor David Planes i l'espectacle de música i dansa Coblism 2. El director d'AMSO de Cobla, Adrià Bausó, posa en valor aquesta aposta per la fusió artística, però alhora respectant l'essència tradicional.
I tota aquesta fusió funciona, emociona i ens dona la raó de que el so de la cobla es pot fusionar amb el que vulguem, però que mai ha volgut perdre el que seria la mirada a la tradició, als orígens que tant estimem.
Amb so de cobla recupera aquest any la normalitat, ja sense límit d'aforaments i amb escenaris diversos. Tots els concerts del 2 al 6 d'agost a Palamós seran gratuïts.
I és moment per als esports. Que ens porta el nostre company Joan Barberà. Bon dia, Joan.
Bon dia, Marta. La Copa Amèrica de Vela de Barcelona del 2024 ho té tot per fer història. Serà la primera vegada que hi haurà competició femenina en els més de 150 anys d'història de la prestigiosa cita esportiva. A més, hi haurà la prova juvenil i Barcelona es convertirà en una ciutat que haurà acollit els esdeveniments esportius més destacats: Jocs Olímpics, Mundial de Futbol i Copa Amèrica. El president del Port de Barcelona, Damià Calvet, s'ha mostrat avui molt orgullós que la capital catalana estreni i, per tant, faci història aplegant la prova exclusiva en categoria femenina.
La Copa Amèrica, que celebrem a Barcelona, ve acompanyada d'una novetat planetària, no s'havia fet mai. Tindrem la Copa Amèrica femenina i la Copa Amèrica juvenil. I, per tant, són dos regates afegides, però que tenen aquest component social i tenen aquest component de formació, d'aprenentatge molt, molt important.
I, a més, ser una ciutat, recordem, ara fa 30 anys, va acollir els Jocs Olímpics d'estiu, que va marcar la història. En fa 40 es va viure el Mundial de Futbol, els estadis de Sarrià i el Camp Nou, entre d'altres, i ara tocarà la Gran Copa Amèrica, recordem, el 2024.
Reputacionalment també és molt bo que Barcelona celebri la Copa Amèrica. Fixi's que al final Barcelona serà l'única ciutat del món que haurà tingut uns Jocs Olímpics, una Copa Mundial de Futbol, la inauguració i alguns partits, i una Copa Amèrica, no? Ens falten els Jocs Olímpics d'hivern. Però en tot cas, doncs que també. Però en tot cas, aquesta tria d'esdeveniments que són els més vistos, els que tenen més seguiment arreu del món, els haurem celebrat a Barcelona i, per tant, l'única ciutat del món que ho haurà fet.
Les paraules de les declaracions de Damià Calvet, president del Port de Barcelona. Això serà el 2024. El 2023 hi haurà la Copa del Rei de bàsquet a Badalona. Avui s'ha presentat de manera oficial el nou hotel Marina Badalona, amb la presència de l'alcalde de la ciutat badalonina, Rubén Guijarro, i del president de l'ACB, Antonio Martín. Aquesta competició, recordem, del CAO, entre 8 equips, es disputarà al Palau Olímpic de Badalona del 16 al 19 de febrer del 2023. Encara en el món de la cistella, destaquem que, segons ha pogut saber la xarxa, el Baxi Manresa té a prop la cessió de l'escorta italià de l'Olimpia Milano, Giordano Bortolani, que aquest any, recordem, ha jugat cedit al Treviso. La penya es reforça amb la base catalana, la base de Mollet, Alba Orois, per jugar a la Lliga Femenina Challenge. També hem de destacar, en aquest cas ja en futbol, que el Girona de Mitchell afronta avui el primer partit de la pretemporada. Serà a un quart de vuit del vespre. El conjunt català de primera juga al camp del Peralada. És el primer test dels gironins en l'inici d'aquesta nova pretemporada. El proper divendres jugaran contra el Benfica portuguès, que serà, sens dubte, un dels duels més atractius que disputin juntament amb el del Nàpols abans de tornar a competir a primera divisió. I aquesta propera matinada, a partir de les dues, el Barça juga el primer partit de la gira pels Estats Units contra l'Internacional de Miami. És la primera vegada que els dos clubs s'enfronten. L'Inter només té 4 anys de vida. El seu president és l'exjugador del Real Madrid, David Beckham. Recordem que el tècnic del Barça, Xavi Hernández, no podrà dirigir avui l'equip pels problemes burocràtics que ha tingut per viatjar. S'espera que hi pugui ser pel proper partit, el cap de setmana contra el Madrid, el més destacat dels esports.
Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores. Que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. L'onada de calor que afecta Catalunya ha causat 16 morts des del seu inici. Són xifres de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid que ha donat a conèixer el govern després de la reunió d'avui. Es tracta de morts atribuïdes o condicionades per les temperatures extremes que es pateixen aquests dies. Una altra conseqüència són els incendis que continuen actius a Catalunya, dels quals, segons l'executiu, estem en les hores crítiques per determinar l'evolució. Patricia Plaja és la portaveu del govern.
Des de que va començar aquesta onada de calor, hi ha hagut 16 persones mortes atribuïbles o susceptibles als canvis de temperatura. Això significa, a diferència d'altres registres, com són, per exemple, les víctimes del Covid, que no hi ha un registre concret que pugui atribuir que les conseqüències són directament relacionades amb el cop de calor, sinó que poden ser derivades.
Tot i que avui s'espera un petit respir, les temperatures han de continuar pujant els propers dies i s'espera un nou cap de setmana de temperatures tòrrides. Per això, des del govern es demana no abaixar la guàrdia i seguir les recomanacions de salut. Pel que fa a incendis, els bombers donen